L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, som a dijous ja, dia 20 del mes de maig. Són moltes les notícies que avui els portem i només 30 els minuts per fer-ho. Així que sense més dilació, comencem el nostre temps de notícies. Salutacions cordials i entrem en matèria.
Doncs sí, avui tornem sobre un tema que ja encetàvem a principis d'aquesta setmana en aquest mateix informatiu, però hi ha novetats al respecte i, per tant, doncs cal també donar-ne compte als nostres oients. Fa referència a la manifestació, efectivament, que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat per a finals del mes de maig a Barcelona. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ara ha emès ja un comunicat per a informar de la gran manifestació que ha convocat a Barcelona per al diumenge 30 de maig, alhora que inviten a participar-hi a la societat ebrenca i catalana. El lema de la manifestació finalment serà "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta". La manifestació començarà a les 12 a la plaça Urquinaona, via Laietana, i acabarà a la plaça de la Catedral, on es llegirà un manifest i es faran parlaments. El recorregut i horari ha estat concretat de manera que no interfereixi amb una cursa popular que es realitza en aquest mateix dia a la capital catalana. La manifestació es fa per demanar que la Comissió Europea insti al govern espanyol a complir les directives ambientals sobre aigua i fixi els cabals mínims dels rius de la península Ibèrica i, en especial, interès pel Ter, Segre i Ebre, ja que, de no ser així, hi ha un greu perill de sobreexplotació i afectació sobre les aigües, cosa que afectaria la seva qualitat. Especial esment es vol fer sobre el delta de l'Ebre, ja que, tal com s'està gestionant el riu, si no es modifica, pot significar la seva desaparició. Ho explicava el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs.
No entendre que depenem del futur del riu, no entendre que depenem del futur de fixar cabals mediambientals necessaris, mani que mani, pues jo penso que és una, per a mi, personalment, en tot respecte, és una manera d'immadurès. Jo cridaria a la gent de les Terres de l'Ebre, al marge de la seva ideologia, no faria cas de les directives de partits polítics. Jo, el que jo estic dient, el que estic garantitzant, és que tota la manifestació, tots els parlaments, tot el contingut de la manifestació serà l'Ebre, i demanant la fixació d'un cabal mediambiental. Per tant, a més, anirà molt dirigida de cara a la cimera de ministres de Medi Ambient Europea. Per tant, no anirà en contra de ningú.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre també assegura que a dia d'avui ja són més de 100 les entitats, associacions, sindicats i partits que donen suport i o convoquen aquesta gran manifestació. També assistiran entitats i organitzacions d'Aragó. També informen de que estan organitzant autobusos des de Lleida, Aragó i desenes des de les Terres de l'Ebre per participar en aquesta manifestació del 30 de maig a Barcelona per recordar i buscar suport, ja que l'Ebre i el seu delta forma part important del patrimoni català. La Plataforma en Defensa de l'Ebre assegura que en aquests moments si no es doten de cabals suficients a l'Ebre i s'aturen els trasbassaments que s'estan construint, el perill de la seva desaparició és més real que mai.
Gràcies, Josep. Continuem amb la mateixa temàtica informativa, però canviant d'àmbit, perquè el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Manuel Hernández, assegurava que no hi ha cap amenaça al Segre i a l'Ebre, descartant així que la Generalitat plantegi tirar endavant a curt termini cap projecte per dur aigua d'aquests rius a Barcelona. Hernández deia que a l'ACA d'estudis arxivats n'hi ha molts, però realitzats i de projecte no n'hi ha cap. Així, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua desmentia informacions apuntant a aquesta possibilitat. Hernández s'ha remès als projectes inclosos dins del Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya 2010-2015. El director de l'ACA nega qualsevol projecte real per dur aigua del Segre i de l'Ebre a Barcelona. L'escoltem.
No hi ha cap projecte al Pla de Gestió que contempli la mesura de portar aigua del Segre a Barcelona. Estem parlant d'un pla de gestió 2010-2015, que és el que diu la directiva Mar de l'Aigua, i en el 2015 ens marquem uns objectius i uns projectes. Qui vulgui ho pot analitzar, és una documentació molt exhaustiva i està penjada a la web de l'ACA i és un document d'informació pública. Per tant, us demano que d'alguna manera ens ajudeu a desmentir tot això i a confirmar el que diu el pla de gestió. No hi ha cap amenaça a l'Ebre i no hi ha cap amenaça al Segre.
Hernández feia aquestes declaracions en el marc de la presentació de la guia per a l'ús eficient de l'aigua de rec, editada per Unió de Pagesos amb el suport de l'ACA. La següent informació important per al territori tracta de la construcció d'una nova infraestructura que comença ja a fer-se una realitat, l'anella viària del Delta, una infraestructura reivindicada i necessària per al desenvolupament turístic i econòmic de la zona. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, efectivament, la Comissió de Política Territorial del Parlament va aprovar ahir dimecres una iniciativa de Convergència i Unió que insta el govern a impulsar la construcció de l'anell viari del Delta, continuant així amb l'execució del nou pont sobre l'Ebre entre Sant Jaume d'Enveja i el Tebre, incloent la resta de l'anella del Delta dins de les inversions de l'Estat a Catalunya. El diputat de Convergència i Unió, Francesc Sancho, ha recordat que aquest projecte va arrencar ara fa 10 anys, quan es va iniciar el procés per garantir un recorregut íntegre d'ús quotidià, al temps que es van prevenir usos turístics amb un carril bici. Per aconseguir aquesta continuïtat a tot el Delta era imprescindible la construcció del pont que actualment s'està construint entre els municipis de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja, ja que, si no, aquesta anella viària hagués fet cap a un pont inexistent. El diputat de Convergència i Unió ha recordat l'interès i el compromís que el mateix conseller va tenir per dur a terme aquesta infraestructura i ha recordat que el Delta de l'Ebre és una zona amb moltes possibilitats que es veuran ara multiplicades amb aquesta anella viària, que serà lenta però que almenys ja ha estat aprovada i serà una realitat. Escoltem a Francesc Sancho.
És aquesta carretera perimetral que té que donar tota la volta al Delta des de l'Ampolla, passant pel pont de Deltebre i Sant Jaume, anant a la Ràpita, de la Ràpita Amposta i tornar per l'aldea hasta tancar una anella en l'Ampolla. No? La importància, jo em sembla que és vital pel Delta. El Delta, tots sabem que és un espai natural, és molt atractiu, però també sabem al mateix temps que les seues carreteres i les seues comunicacions són deficients, en tant i en quant utilitzem carreteres agrícoles per a fer altres usos com turisme o com serveis de diversos, no? I per tant, és molt important dotar-lo d'aquesta infraestructura que permetis que visitar-lo i que al mateix temps ens permetis que fer un carrer al bici per tal d'aprofitar totes les seues possibilitats. Això ja fa molts anys que es va programar, fa més de 10 anys, i ha tingut un peron, diguem-ne, no? Com totes les infraestructures al país. Ara vam presentar la proposta de resolució per tal d'accelerar-ho i vam arribar a l'acord de tots votar a favor i reclamar que la inversió vingui a partir de la disposició addicional tercera del nou Estatut, que és aquella que diu que allò que no es dona a Catalunya o no s'acaba d'invertir per part de les inversions de l'Estat, que en aquesta disposició s'assegura que des de la Generalitat i des de Catalunya poguéssim reivindicar infraestructures a fer.
No, com veuen, una notícia important pel que fa a infraestructures al Delta de l'Ebre per un espai natural amb una forta presència humana on conviuen diverses activitats econòmiques però on les carreteres interiors del Delta són encara insuficients.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Hortes, barrancs i planes, s'amaguen arbres i cases, pobles de gent sense pressa, que criden el vent de dalt, que pren el sol quan treballa, i corre el bou quan hi ha festa, que pren el sol quan treballa.
Delta Fira 2010, segon congrés futur dels bous a les Terres de l'Ebre, amb la participació d'experts taurins, penyes, ramaders, veterinaris, aficionats i toreros. Dissabte 22 de maig a les 5 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre, situada a la plaça de l'Ajuntament.
El 22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça Amposta. Cercaviles, exposicions, bandes, corals, jotes, tallers, visites guiades, jocs tradicionals, gastronomia, teatre, oficis tradicionals, artesans, varietés i la sarsuela Ja tenim pont. 22 i 23 de maig, vista't de pagès, vista't de pagesa i participa en aquesta Festa del Mercat a la plaça. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta. 22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça. Participa-hi!
informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa encara la recta final per obrir el nou museu municipal als restaurats pavellons de l'antic escorxador, després que la ciutat es quedés sense cap mostra permanent sobre el seu patrimoni i la seva història des de l'any 1997. Després d'una inversió de 2 milions d'euros en rehabilitar tres nous pavellons, així com urbanitzar i dotar de serveis tot l'entorn, el consistori espera rebre en breu el projecte museològic i museogràfic sobre el qual basarà la mostra. Escolten Ferran Bel.
A la llarga serà un espai dedicat exclusivament, a part de la, una sala d'exposicions, que és una sala d'exposicions temporals, ha d'estar dedicat al museu. En aquests moments l'Ajuntament ha adjudicat, en aquests moments no, ja fa uns mesos, fa un parell de mesos o tres, finals del 2000, al desembre del 2009, vam adjudicar a l'empresa Estoa la redacció d'un projecte museològic i museogràfic del Museu de Tortosa per un valor de 30.000 euros. Esperem que en un parell de mesos, com a molt tard, tinguéssim la redacció definitiva d'aquest projecte museològic i museogràfic, i la prioritat a partir d'en aquell moment, més enllà de poder fer alguna restauració d'algun pavelló, i jo diria que la prioritat del govern municipal serà ficar les bases per a poder tindre el museu operatiu. I el museu operatiu vol dir un museu reconegut amb tots els requisits necessaris per part de la Generalitat de Catalunya, i un museu obert al públic, que també ha de ser un element no només de dinamització cultural, sinó també de dinamització turística.
La idea, segons Bel, passa per aconseguir el reconeixement del govern com a museu i poder obrir les instal·lacions mentre continuen les obres de remodelació de les sales interiors de l'escorxador. Seguim amb l'informatiu de Mute i ara anem a fer un ampli resum de les activitats i de tot el que podran trobar aquest proper cap de setmana a Deltafira, perquè demà divendres obrirà les portes una nova edició de la Fira Multisectorial de Deltebre. Entre les principals novetats d'aquest any hi figura una mostra d'arts i oficis tradicionals i també el dinar de la gent gran. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Des de demà i fins diumenge tindrà lloc Deltafira, 31a Fira Multisectorial, Mostra d'Arts i Oficis Tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Davant la davallada d'expositors de la Fira Comercial, l'Ajuntament ha decidit donar més protagonisme a les associacions i entitats del municipi que ocuparan la meitat del pavelló firal. Les entitats són també una part important de la Mostra d'Arts i Oficis Tradicionals, ja que a través de diversos tallers mostraran en directe antics oficis i feines tradicionals del nostre poble, que es completaran amb diverses exposicions de fotos antigues, artesania i vestimenta tradicional. La mostra estarà oberta totes les tardes de 6 a 9 de la nit. Una altra de les novetats de la Deltafira és el dinar de la gent gran, un dinar popular al qual s'han inscrit ja més de 500 persones i que vol servir d'homenatge a aquesta generació que ha lluitat i treballat per fer de Deltebre el municipi que és actualment. També cal destacar en el marc de Deltafira la segona mostra de ramaderia autòctona o l'exposició de les fotografies del desè concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. Un altre dels actes destacats i molt participatiu és el sopar de gala de pubilles i entitats, en el transcurs del qual s'escollirà per votació popular la reina de Deltebre 2010 entre totes les joves nascudes el 1992. També s'escollirà un míster per votació entre els quintos i s'elegirà la reina infantil i el fadrinet, que es designaran a través d'un sorteig entre les xiquetes i els xiquets nascuts l'any 2001. Multitud d'actes per celebrar la festa més important de Deltebre, tal i com recorda l'alcalde Gervasi Aspa.
És una Deltafira que ven alguns canvis. Afortunadament, podem fer la Deltafira, així com hi ha ajuntaments com la Ràpida i Camarles que han hagut de desistir de fer la Deltafira. La situació i la gestió econòmica de l'Ajuntament permet aguantar el que és la festa principal del municipi, perquè tornem de recordar que el dia 20 de maig és una data una emblemàtica del nostre poble. Aquest dia va ser el dia que vam néixer com a municipi, per tant, aquesta festa no s'ha de perdre mai. Al contrari, l'hem de potenciar, l'hem d'anar cada dia fent créixer, hem d'introduir novetats, hem de fer que sigui cada dia més popular i cada vegada no sigui només una fira-fira, sinó també aporti nous elements de convivència, nous elements també estructurals o nous elements de comerç i tot el que poguéssim fer per engrandir aquests tres dies de festa que són les festes locals del nostre municipi de Deltebre, no? Per tant, enguany hi haurà unes quantes modificacions, hi haurà també unes exposicions d'art tradicionals, que això, i d'eines i de treballs que es feien antigament que ara ja no es fan, introduïs molts de canvis i esperem, com sempre, doncs, que la gent disfrute, que la gent vingui, que la gent sàpiga que és la seva festa, que malgrat la crisi econòmica que tenim i que moltes famílies s'ho estan passant malament, doncs això no trau de que haguéssim de celebrar el que hem de celebrar. La vida no és només llàgrimes i laments, la vida també és esforç, la vida també significa moltes vegades poder gaudir del nostre temps i poder gaudir la gent jove i rememorar i reconèixer el que som com a poble emergent de les Terres de l'Ebre. No? Per tant, convidar a tot el poble, a tota la gent a que vingui d'Altafira i que disfrute i que xalie en la seva festa, perquè és la festa de tots.
El programa de Altafira es completa amb altres activitats, com presentacions literàries, la presentació de Adorter, Associació de Dones Rurals de Tarragona i Terres de l'Ebre, el segon congrés taurí que porta per lema El futur dels bous a les Terres de l'Ebre. La inauguració de la fira, demà divendres a les 6 de la tarda, anirà a càrrec de Joan Puigcercós i Boixassa, president d'Esquerra Republicana de Catalunya i del director dels Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques a les Terres de l'Ebre, Carles Pasqual.
L'àmbit cultural ens porta a parlar-vos de la tercera edició de Literàrum, que aposta per la varietat i la innovació dins del món dels espectacles literaris. Móra d'Ebre acollirà la tercera fira d'espectacles literaris, Literàrum, una iniciativa destinada a promocionar la literatura i els escriptors de la llengua catalana per tal d'apropar-los al gran públic, fonamentar-ne la lectura i el coneixement del fons literari en català. La fira, a més de la voluntat de fer arribar les propostes literàries als professionals del sector cultural perquè s'encarreguin de programar aquests esdeveniments a les cartelleres d'altres mostres que es realitzen dins els països catalans. Albert Pujol, director de Literàrum, destacava la varietat tipològica dels espectacles d'aquesta edició que aposta per la innovació i els formats que traspassen la literatura. Per a Víctor Cucurull, gerent de FUSIC, Literàrum és una manera de descobrir l'obra literària catalana a través d'altres vehicles com el teatre, les titelles o els recitals musicats. Segons Cucurull, l'organització de la fira ha quedat gratament sorpresa per la qualitat dels més de 170 espectacles presentats que formen part del cartell. Al final, l'organització ha elegit una quinzena llarga d'espectacles seguint quatre línies artístiques, espectacles de tot l'àmbit de parla catalana, d'escriptors vius i morts, per a tots els públics i varietat de disciplines. En la presentació d'aquest projecte, Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes, constatava que en els últims anys les propostes d'espectacles literaris s'han multiplicat i que fan falta més iniciatives com Literàrum per potenciar aquestes ambicions artístiques.
Una mostra especialitzada en els espectacles literaris que pugui competir amb les mostres d'espectacles que hi ha arreu del país, que pugui permetre a aquells que proposen espectacles literaris tenir una finestra, un aparador, per donar-se a conèixer i per fer-ho en un marc de professionalitat i de dignitat. I que pugui, a més, permetre a tots els programadors reconèixer aquelles propostes que els poden ser útils.
D'altra banda, Albert Pujol, director de Literàrum, explicava que la fira aposta per la innovació.
Que hi hagi varietat a nivell de tipologia d'espectacle, que no ens centrem en la tipologia clàssica de cantautor, de teatre, sinó que intentem innovar i intentem explicar que existeixen diversos formats que també traspassen la literatura i que a vegades els tenim els poc ubicats o oblidats, i que hi ha professionals, com comentava Víctor, que aposten per això.
Literàrum se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juny. Coincidirà amb la setena edició de la Fira del Llibre Ebrenc. El motiu d'aquesta simultanietat és optimitzar al màxim les sinergies professionals que es puguin derivar d'ambdues fires. I abans de la crònica esportiva, anem al Canam a visualitzar una estrena cinematogràfica de la pel·lícula El secreto de Woken, una pel·lícula produïda, dirigida i protagonitzada per alguns joves d'Alcanar i d'altres municipis del voltant, que demà a les 10 de la nit es podrà veure a l'Auditori Municipal. Domènec Ramal ens n'explica part d'aquest argument.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanà parlem avui de qüestions cinematogràfiques. Parlem de cine i ho fem perquè demà mateix, en divendres, s'estrenarà a l'Auditori Municipal José Antonio Valls i a partir de les 10 de la nit el llargmetratge El secreto de Wacken, una pel·lícula interpretada per joves d'Alcanà i d'altres poblacions del voltant i que ha estat dirigida també per un jove canareu, Lluís Ortega i Jiménez, comptant com a assistent de direcció amb Oriol Torres. Entre els actors principals hi trobem joves com Jordi Beneito, el mateix director Lluís Ortega, Oriol Torres, Estíbaliz Gallastegui, Vanessa Pomada i Raquel Rosillo. Cal dir que, si fem una miqueta d'història, l'any 2007 començava aquest projecte, el projecte d'enregistrar, de crear totalment una pel·lícula. Feia 12 anys que no hi havia cap rodatge amateur i els joves canareus van pensar que aquesta seria una bona idea, la de reemprendre aquella afició que ja els havia temptat de jovenets. 2 anys i mig ha costat el projecte, des de principis de 2007, començant per la preparació del guió i dels personatges, moltíssims caps de setmana de rodatge i també una posterior postproducció llarguíssima, que englobaria muntatge i la creació dels efectes especials. I ara, finalment, ha arribat el moment ja de presentar el fruit del treball. El muntatge ha acabat i a l'equip de producció els fa molta il·lusió de mostrar el seu treball en esta projecció que es farà demà divendres a partir de les 10 de la nit a l'Auditori José Antonio Valls. Entre l'equip de treball hi trobem la col·laboració, com dèiem, d'una trentena de persones, una pel·lícula que ha estat rodada a poblacions com Alcanà, Les Cases, Ulldecona, La Sénia, Vinaròs i també Penyíscola, i on apareixen lo bo i millor de cadascuna d'aquestes poblacions. Tot i que el pressupost ha estat molt baix, la il·lusió de tirar endavant era molt alta i fer això ha donat com a fruit aquesta pel·lícula que demà divendres es podrà veure a l'Auditori Municipal. Pel que fa a la sinopsi, diu que la pel·lícula comença quan després de 10 anys Brian ha crescut i ha començat una nova vida. Té una bona feina, un bon cotxe i acaba de conèixer la noia dels seus somnis. Un dia es troba la inesperada visita de Heisen, el seu amic del passat, que li explica que ha desistit de buscar l'assassí del seu germà. Però el que Heisen no sap és que té a l'home de la mà marcada més a prop que mai, ja que aquest està preparant un pla en aquesta mateixa ciutat que provocarà la mort de centenars de persones. Si voleu saber com acaba, ja ho sabeu. Demà divendres, a partir de les 10 de la nit, a l'Auditori Municipal, José Antonio Valls estrena del llargmetratge El secreto de Wacken.
L'informatiu de Mute.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Avui us portem a 2 cròniques esportives. D'una banda, viatgem fins a Deltebre per parlar-vos de la primera matinal al Delta Sporting Club d'aquest mateix municipi. Amado Cebolla, des de Radio Delta.
Aquest dissabte es farà la primera matinal a la seu de l'Elta Sporting Club, una primera diada que anirà dedicada al BAC, esport tradicional que està recuperant gràcies als esportistes de Cusincà i Associació. Després es farà un esmorzar típic amb sardines i truites de pataca. D'aquest primer dia dedicat a l'esport i de les portes obertes a la seu, ens parla Jaume Tusset, membre de la Junta.
L'Elta Sporting Club és una entitat esportiva, però que sempre ha volgut des del principi apoyar tot el que són les tradicions del Delta. I què millor que la lluita tradicional del BAC. Principalment el que es fa és un esmorzar amb una rostida de sardines. Trobarem truita de patates, tomàquet, cervesa, una bona menjada que volem fer amb tota la població perquè ens coneguin.
En propers matinals, el Delta Sporting Club ja està pensant en fer més festes i recuperació d'esports que estan oblidats al Delta. Això sí, el dissabte toca gaudint del bac i també de l'esmorzar. El preu del tíquet, el preu d'entrada, serà de 3 euros per persona.
Gràcies, Amado. La següent notícia és un ampli i extens resum que des de la Cala Ràdio ens ofereix Araceli Domínguez de la Penya Barcelonista, que compleix 25 anys.
Tot just en aquests dies, la Penya Barcelonista de l'Ametlla de Mar fa 25 anys i ho vol celebrar amb festa grossa dissabte vinent, 22 de maig, a partir de les 10:30 del matí al camp de futbol de la Cala. A més, a aquest 25è aniversari s'afegeix un extra, l'alegria pels títols de Lliga de Futbol i l'Eurolliga de Bàsquet aconseguits aquesta temporada. A tal efecte, s'han organitzat diferents activitats perquè tothom gaudeixi d'aquesta jornada. Sens dubte, l'esdeveniment més important és la triangular de futbol entre els equips infantils del Futbol Club Barcelona, el Centre d'Esports del Perelló i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. La vinculació d'Àlex Gómez Comas com a segon entrenador de l'equip i com a membre d'aquesta penya ha possibilitat la participació de l'equip infantil blaugrana a la triangular i els del Perelló han estat convidats per l'estreta relació de complicitat i amistat que mantenen amb la penya blaugrana Calera. Per amenitzar el matí es farà una sardinada popular i sortejos de centenars de regals, gentilesa del diari Esport i un pernil entre tots els presents. A més, es farà campanya per captar nous socis. Tots els que ho facin al llarg del matí seran obsequiats amb el seu corresponent regal. Josep Pallarès, membre de la Junta Directiva de la Penya Barcelonista Calera.
Ja tenim tots els preparatius en marxa, ja tenim tots els encarregats que portaran el tema de la sardinada. Aprofitarem, ja que és un acte de celebració del 25è aniversari de la penya, el primer acte que tenim pensat fer. Aprofitarem per celebrar la consecució dels títols de Lliga per part de l'equip de futbol i de l'Eurolliga per part de l'equip de bàsquet. I el que sí que podem dir a tots els culers del poble és que, siguin penyistes o no, que estan tots convidats a pujar al camp de futbol i que no hi faltin perquè crec que ens ho passarem molt bé.
Fa 3 mesos que hi va haver canvis al capdavant de l'entitat que encapçala Jordi Brull, amb la col·laboració d'una nombrosa junta directiva. L'entrada d'aquesta nova junta ha renovat la il·lusió dins de l'entitat, que ha registrat en aquest temps un bon grapat de nous socis, elevant la xifra fins als 330 que acostumen a reunir-se a la seu social de l'entitat per veure els partits. Tant és així que quan es disputen els partits europeus en 3 setmanes s'ha instaurat un sopar popular amb plats tradicionals de la cuina marinera, com ja va passar en els partits contra l'Arsenal i, darrerament, contra l'Inter de Milà. D'entre les activitats que ha organitzat aquesta nova junta també destaquen el viatge de dissabte, dia 24 d'abril, al Palau Blaugrana per presenciar el partit entre el Barça i l'Unicaja de Màlaga. Aquest és el primer viatge que els penyistes caleros organitzaven a nivell individual, donat que els viatges al Camp Nou es fan mitjançant els procediments habituals de l'Associació de Penyes Barcelonistes de les Terres de l'Ebre. Precisament, i aprofitant la infraestructura d'aquesta associació, també es volen reactivar els viatges conjunts al Camp Nou per veure els partits del Barça els caps de setmana de cara a la nova temporada. Altra de les activitats que s'han organitzat recentment és el sorteig el passat 30 d'abril d'una samarreta d'Andrés Iniesta signada pel propi jugador, per al qual es van fer 1.000 de butlletes. Per posar-nos en antecedents, l'11 de maig de 1985 es creava a la Cala la Penya Barcelonista. A l'acte de creació van assistir el vicepresident del Barça en l'època, Nicolau Casaus, i el jugador del primer equip de futbol, Marcos Alonso. Aquell dia, la banda municipal va tocar l'himne del Barça per donar la nota musical al naixement i la gent del poble va omplir avassar la sala de la societat, inaugurant-se també el local social de la penya a la plaça de Catalunya. El primer president de la penya fou David Boyer i en aquesta primera etapa la penya comptava amb 70 socis. Aquella temporada 84-85 el Barça havia guanyat la Lliga després de 11 anys sense fer-ho. El responsable de l'equip era Benevols i s'havien incorporat a l'equip Archibald i Salva per cobrir les baixes de Maradona i Quini. Des d'aleshores, la penya barcelonista de l'Ametlla de Mar ha acompanyat i donat suport a l'equip en cada moment. Hores d'ara, la penya barcelonista es troba al carrer Mar 22. El seu horari d'atenció al públic és dimarts i dijous de 6 a 7 de la tarda i els dies de partit. Però també podeu contactar, si us interessa, a l'adreça electrònica pbaltalacala@hotmail.com o mitjançant el telèfon mòbil 689 46 03 75.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
S'han acabat ja els 30 minuts que disposem diàriament per a compartir l'actualitat informativa amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Per part nostra, res més. Demà divendres tornarem a estar aquí per acabar de tancar informativament parlant la setmana. Fins la propera.